Bona tarda, ara són les dues del migdia. El gest d'omplir la motxilla amb els nous llibres de text, omplir l'estotge amb els nous bolígrafs, llapis i retoladors, pot ser un gest que faci molta il·lusió aquests dies als alumnes catalans que demà començaran un nou curs. La Generalitat calcula que seran 1,6 milions a infantil, primària i secundària. Més endavant ja començaran els altres cursos de batxillerat i cicles formatius. Aquest gest, com dèiem, que hauria de ser normal a totes les llars catalanes, no ho és per moltes famílies que ni tan sols poden arribar a final de mes. Amb quina il·lusió és d'omplir la motxilla dels fills amb llibretes noves per anar cap a l'escola? Si és molt possible que la nit abans ni tan sols li hagis pogut donar de sopar. Això dit així de sobte pot semblar molt cruel, però és la realitat que es viu a moltes cases de Catalunya. N'havíem parlat la temporada passada en aquest mateix programa, quan us vam explicar, per exemple, que la inflació de preus havia obligat a gairebé 9 de cada 10 famílies ateses per Càritas a Barcelona a reduir la despesa en aliments. Què passa, per tant, amb les famílies que no poden ni tan sols permetre's una cosa tan imprescindible i necessària com és l'educació dels fills, i com ho viuen els propis alumnes, els fa més vulnerables, també a l'hora d'aprendre i de relacionar-se amb la resta de companys? Aquest migdia ho analitzarem.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Aquesta qüestió centrarà la primera part de l'informatiu d'avui dimarts, però de nou mirarem cap a Brussel·les, on avui s'ha explicat l'expresident Puigdemont. Júlia Julio, bona tarda.
Bona tarda.
En una compareixença des del Parlament Europeu, el líder de Junts ha posat condicions per un acord històric amb l'Estat.
Puigdemont ha demanat el reconeixement de la legitimitat de l'independentisme, l'amnistia de totes les persones que tenen causes obertes pel procés, la creació d'un mecanisme de mediació que garanteixi que els acords es compleixen i també el reconeixement del català a la Unió Europea. El líder de Junts demana que totes aquestes condicions siguin una realitat abans d'una possible investidura de Pedro Sánchez a mitjans de novembre.
I els taxistes han tornat a col·lapsar aquest matí al centre de Barcelona en una nova manifestació. Avui han protestat per la sanció que els ha imposat Competència per fer boicot a Uber i altres plataformes.
El sindicat LIT Taxi ha anunciat que demandarà al president de l'Agència Catalana de la Competència i també la directora general de l'entitat. El sindicat els acusa de tràfic d'influències per intentar acabar amb l'associació de taxistes.
Dues persones, també a Barcelona, han quedat ferides lleus en l'incendi que aquest matí ha cremat un edifici d'oficines del carrer Aragó.
Els bombers ja han pogut apagar el foc. Es tracta d'un bloc que hi ha al carrer Aragó 390, a tocar amb el carrer Roger de Flor. Els serveis d'emergència han evacuat totes les persones que s'havien confinat a causa del foc.
Al bloc dels esports avui us explicarem que la jugadora del Barça, Frilodina Rolfo, haurà de passar pel quiròfan. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. La sueca ja feia dies que arrossegava molèsties. De fet, el club ha comunicat que pateix una lesió al menisc i finalment divendres serà operada d'una artroscòpia. De moment no es confirma el temps que estarà de baixa.
Rolfo, per tant, no serà en el primer entrenament del primer equip amb tota la plantilla al complet.
I no sabem tampoc si s'acabarà disputant la primera jornada de Lliga, que ha d'arrencar aquest cap de setmana, perquè continua la convocatòria de vaga al futbol femení. Ara mateix continua en marxa la reunió entre sindicats de futbolistes i patronal.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Com sempre, Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Situació meteorològica molt tranquil·la avui arreu de Catalunya. Fa calor, fa aixafogó a les comarques del litoral, humitat alta. Màximes que avui, ara, a primeres hores de la tarda, s'enfilaran a valors d'entre 28 i 30 graus a la costa i entre els 30 i els 34 a les comarques de l'interior. Tarda amb sol, però sempre amb la presència de núvols mitjos i alts, que a estones poden enterbolir una miqueta l'acció del sol i també pol saharià, i això fa que també el cel tingui una tonalitat marronosa a estones. Per altra banda, aquesta situació de bonança meteorològica, de sol i de calor, ens afectarà també demà dimecres, demà un dia idèntic al d'avui. De cara a dijous augmentarà una mica més la nuvolositat a la tarda cap a les comarques del Pirineu, i entre dijous i divendres poden caure alguns ruixats, però només a la tarda cap a les comarques del Pirineu.
Gràcies, Jordi. Ara passen 4 minuts de les dues del migdia. Amb Xavi Lliguera al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Demà comença el curs escolar a Catalunya per als 706.000 alumnes d'infantil i primària, també per als de secundària, que ja matriculats aquest any en aquestes dues etapes educatives. Més endavant començaran els alumnes d'altres etapes, com són el batxillerat o els cursos de formació professional.
En general, aquest any el Departament d'Educació preveu que 1,2 milions d'alumnes estudiïn a Catalunya. La xifra és menor a la dels últims anys. De fet, aquest curs hi haurà 20.000 alumnes menys que l'any passat. Això ha permès que per segon curs consecutiu es baixi la ràtio d'infantil amb 20 alumnes o menys per classe als centres públics.
Baixada de nombre d'alumnes. A banda, avui volem posar el focus en el cost que té per a les famílies l'escolarització dels seus fills i filles. Segons un estudi que s'ha fet a tot l'Estat, el cost d'escolaritzar un alumne a Catalunya és de 447 euros.
Tot i això, no és la comunitat autònoma on surt més car a estudiar, però sí que és la segona. La llista la lidera la Comunitat Valenciana amb un cost de 465 euros de mitjana per alumne. El preu que es pagarà a Catalunya és un 2% més elevat que el curs passat. L'encariment ve donat en part per l'augment del cost dels llibres de text. Els llibres que es fan servir a educació infantil són els que han registrat la pujada de preu més elevada, juntament amb els d'educació primària, amb un 1,5% més cars en tots dos casos, i pugen més a l'escola pública que a la concertada o la privada.
Passant les dades pel traductor, vol dir això que el cost mitjà dels llibres de text, que són obligatoris, frega els 200 euros, 197 per alumne. Catalunya és una de les comunitats on són més cars. En canvi, a Madrid, per exemple, els llibres costen 174 euros. En resum, les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, la FAC, ha calculat que les quotes escolars també s'han encarit entre un 5 i un 10% els últims anys i avisen que cada vegada són més les famílies que no poden pagar-les. Davant d'aquesta dificultat, el govern va impulsar, recordem, per primera vegada aquest curs, un xec escolar que les famílies podien fer servir per comprar material, com ara llibretes, els mateixos llibres de text o altre material per omplir l'estoig.
Un xec de 100 euros que, segons les famílies, no ha funcionat i no els ha servit per pal·liar les despeses de la tornada a l'escola, ja que en molts casos són els centres qui cobren el material a les famílies i insisteixen que els diners s'haurien d'haver utilitzat per reduir les quotes de material. En parlava la presidenta de la FAC, Belén Tascón.
O sigui, jo amb els 100 euros puc anar a una botiga de motxilles o de llibres, i comprar llibres, comprar motxilles. Però no puc anar a un centre educatiu, al meu centre educatiu, no puc anar a la i dir, aquest xec, no, a la caixa, me l'ingresses, no serveix, no? De manera de que, en la pràctica, aquesta mesura no serveix per estalvi de les famílies.
Més enllà de les dades de l'AFAC, que se centren en els centres públics, l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, per la seva banda, ha calculat que les famílies gastaran de mitjana uns 500 euros per fill a la tornada de l'escola aquest curs.
Això inclou les compres necessàries de roba, quaderns o un altre tipus de material escolar, i no té en compte d'altres partides com la matrícula, les quotes de l'escola, les extraescolars, el menjador, les quotes de l'AMPA, que sumades a les anteriors poden superar els 2.000 euros a l'any per alumne de mitjà.
Paral·lelament a tot això, aquest matí l'ONG Educo ha denunciat que el sistema de beques menjador a Catalunya no garanteix tampoc l'accés a tota la infància vulnerable. L'entitat avisa que uns 100.000 nens es quedaran sense aquesta ajuda aquest curs.
La seva portaveu, Pepa Domingo, reclama millores perquè l'ajut arribi a més famílies i demana més recursos. Domingo ha explicat que només en alguns casos extraordinaris les beques cobreixen el 100% del cost, ja que la majoria de les beques que s'atorguen cobreixen el 70% d'aquest cost i les famílies tenen dificultats per pagar-ne el 30% restant.
Si no van al menjador escolar aquests nens, quina és? Com ens hem publicat en altres informes, és quedar-se d'anar a dinar a casa sols. I llavors, després, molts d'aquests nens i nenes no tornen al col·legi.
Així, doncs, en tot aquest context com el que patim ara, amb d'inflació de preus i de veure com a moltes llars costa arribar a final de mes, escolaritzar un alumne a Catalunya pot suposar un mal de cap per a moltes famílies. Ara mateix, les famílies que no poden assumir les quotes i els costos escolars són entre un 5 i un 10% a tot Catalunya, un percentatge que s'ha incrementat en els darrers anys i que s'agreugen als centres amb més concentració de persones vulnerables.
Si mirem un dels darrers informes elaborats per Càritas, la inflació ha obligat a gairebé 9 de cada 10 llars ateses a Barcelona reduir ja la despesa en alimentació perquè no arriben a final de més. I prop de 4.000 famílies ateses per l'entitat no poden pagar les despeses de l'habitatge o subministrament. 4 de cada 10 han canviat de domicili per qüestions econòmiques.
L'esforç, per tant, que fan les famílies per pagar altres subministraments bàsics imprescindibles per viure fa que les despeses educatives quedin en un segon pla. Per això, des de Càritas han obert, com cada any, una campanya de donacions per ajudar les famílies que més ho necessiten.
L'objectiu de l'entitat és que tots els infants necessitats puguin estrenar material escolar, com la resta de nens i nenes. Amb aquesta campanya, Càritas Barcelona vol recaptar 10.000 euros perquè aquells infants atesos també puguin gaudir d'una educació de qualitat amb les mateixes condicions que la resta de companys de classe.
I de tot plegat en volem parlar avui en directe a l'Estel Migdia amb la Mireia Milian. Ella és responsable del programa de Famílies i Infància de Càritas Barcelona, a qui podem saludar en directe. Senyora Milian, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda. Gràcies a vosaltres.
A veure, teniu quantificades les famílies que aquest curs tindran dificultats per pagar aquestes despeses escolars dels seus fills?
Doncs mira, ens movem aproximadament entre uns 5.000-5.500 infants.
Hi ha un patró que es repeteix en els tipus de família que necessiten ajuda per pagar l'escolarització o els perfils poden ser diversos?
Els perfils són molt diversos. El que sí que és important és la situació de vulnerabilitat a nivell doncs, en famílies d'habitatge i sobretot en temes de precarietat a nivell laboral. Els infants, doncs això els impacta d'una manera molt, molt directa.
Parlem precisament d'això, de com ho viuen els propis alumnes. Ells noten que hi ha una diferència amb altres companys. Psicològicament parlant, com els pot afectar?
Sí. Penseu que, més enllà d'això, no? l'afectació de que, doncs, el que comentàveu fins ara, no? els que estàveu publicant, no només han d'anar a dinar a casa, sinó moltes vegades també, tot i que els donin una escola, moltes vegades aquesta escola és concertada, no poden pagar la part que els hi pertoca, i, per tant, d'alguna manera sempre se senten doncs, inferiors. No? També tot el que té a veure amb les sortides, etc., no poden assumir el cost de tot el que té a veure amb temes més de lleure dintre de l'escola i, per tant, impacta de manera directa.
Un altre dels impactes, no sé si s'ha estudiat, si hi ha alguna comparativa, però si aquests alumnes poden caure en risc d'abandonament escolar en etapa obligatòria.
Nosaltres ens agrada parlar molt del que entenem com a ascensor social, no? I, per tant, tots aquells infants que en una edat d'allà de primària no tenen els recursos adequats, clarament podran pujar en aquest ascensor social. Quan arribes a casa i no tens un pare i una mare que et pot ajudar, o que, no, o que t'anima, o que té les eines, perquè en realitat està pensant en com pagarà demà el lloguer o com pagarà demà el menjar, doncs, evidentment, no? aquesta angoixa, etcètera, té un impacte directe en els recursos i en la vivència de l'infant vers els estudis. Per tant, queda aquest ascensor social, que li podríem dir, queda totalment doncs, parat a la planta zero.
Per tant, vostès des de Càritas Barcelona, com ajuden aquestes famílies?
Doncs nosaltres tenim, no? més enllà del suport a nivell econòmic, tant a nivell de beques, perquè penseu que les beques en aquelles famílies que estan en situació administrativa irregular normalment són denegades o ja directament no les poden sol·licitar i, per tant, hi ha molts infants que estan en situació administrativa o que els seus pares estan en situació administrativa irregular i que, per tant, ells queden exclosos d'aquestes beques. Per tant, donem suport amb tant de beques de menjador com de material no, escolar, etc. Tenim 32 reforços educatius ara mateix, oberts per les tardes, perquè aquests infants, quan surtin, doncs, puguin també seguir no, l'escolarització i les dificultats que puguin tenir. Tenim doncs, centres oberts, també, on més enllà també de l'educatiu, doncs, té que veure també la importància del lleure dins i la socialització dels iguals, no? I per tant intentem treballar des d'aquí tots aquests espais. Intentem posar una mirada general per poder atendre les necessitats globals que pot tenir un infant, no? En edat de creixement.
Parlava d'alumnes que queden exclosos d'aquestes beques. No sé si s'hauria de replantejar el sistema que es fa servir per atorgar aquestes ajudes, per exemple, en el cas de les beques menjador.
Nosaltres fa molt de temps que ho estem reclamant. Clarament és una situació que queda exclosa. No? El primer dret és estar per sobre del dret dels infants, més enllà de la situació administrativa regular que estiguin els seus pares, i per tant és un dret que a dia d'avui s'està vulnerant en aquests infants.
Una de les ajudes que sí que va impulsar el govern aquest any, bueno, informar també en aquest mateix programa, és aquest xec de 100 euros que va impulsar per comprar material escolar. Aquestes famílies s'han pogut acollir en aquest xec. Com el valoren vostès des de Càritas de Barcelona? Ha funcionat?
Penso que heu fet un molt bon anàlisi, quan no, els comentaven els companys, perquè en realitat doncs, la majoria de famílies, com a través de l'AMPA, no poden pagar-ho, per tant, doncs, no han pogut fer. Sí que és cert que en el perfil de famílies que nosaltres acompanyem, qualsevol ajuda en aquest sentit és benvinguda, perquè bueno, doncs, és que no es poden pagar ni les coses tan bàsiques com això, tenir llapisos a casa, bolígrafs, etc. Per tant, sigui com sigui, benvingut és aquesta ajuda. De totes maneres, evidentment, no? Vosaltres ja mateix ho dèieu, 197 per alumne, evidentment, doncs, és absolutament... no arriba, i per tant això impacta directament amb tot el cost que significa tornar a l'escola. I tot això sense comptar tot el que té a veure més també amb la bretxa digital, que això, doncs, no? Quan abans em comentaves quines ajudes feu, doncs, també paguem connexions en xarxa, perquè evidentment en el món actual passa per tenir doncs, aquesta connexió i poder fer els deures, poder consultar.
Doncs Mireia Emilian, responsable del programa de Famílies i Infància de Càritas Barcelona, li agraïm que ens hagi atès avui en directe aquí a l'Estel Migdia i enhorabona per la feina que fan des de l'entitat.
Estel Migdia.
Més qüestions de la jornada d'avui. Mirem cap a Brussel·les, on l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha posat quatre condicions per investir a Pedro Sánchez com a futur president del govern espanyol: el reconeixement de la legitimitat de l'independentisme, l'amnistia de totes les persones que tenen processos judicials oberts des de la consulta del 9N, la creació d'un mecanisme de mediació que garanteixi que els acords es compleixen i el reconeixement del català a la Unió Europea.
El líder de Junts demana que totes aquestes condicions siguin una realitat abans d'una possible investidura de Pedro Sánchez a mitjans del mes de novembre.
Cap d'aquestes condicions prèvies, cap ni una, és contrària a la Constitució ni per descomptat a cap tractat europeu. Cap ni una. Ni tan sols requereixen un llarg procés legislatiu. I que si es donen, naturalment ens comprometen i ens obliguen a treballar per un compromís històric que resolgui el conflicte en la propera legislatura. Només depenen de la voluntat política.
Ara bé, Puigdemont ha volgut deixar clar que el problema de fons és el reconeixement nacional de Catalunya i, per tant, el seu dret a l'autodeterminació. També ha constatat que Junts manté la legitimitat de l'1 d'octubre i no hi renuncia.
El govern de la Generalitat, que tanca files amb el discurs del líder de Junts, i comparteix plenament les quatre condicions que ha posat per fer president a Pedro Sánchez, tot i que evita situar-lo com a línies vermelles per investir-lo. Avui ens ho explica des del Palau de la Generalitat Judit Casellas. Bona tarda.
Bona tarda. El govern celebra que Junts s'obri a negociar amb el govern espanyol i comparteix de cap a peus les quatre condicions que ha exposat Puigdemont per resoldre el conflicte polític. A més, ho veu com una ocasió imprescindible perquè l'independentisme sumi esforços per aconseguir que el PSOE cedeixi davant les seves reivindicacions. La portaveu Patricia Plaja no ha entrat a valorar les quatre mesures en detall, però ha assegurat que el govern hi coincideix plenament.
Compartim plenament els objectius exposats i, per tant, creiem, considerem, el govern creu que hi ha ara una oportunitat d'or perquè l'independentisme uneixi forces i conjuntament forcem el govern espanyol cap a l'amnistia i cap al dret a l'autodeterminació.
Ara bé, Plaja tira pilotes fora quan se li pregunta si les quatre condicions que ha exposat Junts han de ser una condició imprescindible per investir Sánchez. I sobre la via unilateral es limita a dir que el govern treballa ara per fer possible un referèndum acordat.
Gràcies, Judit, des del Palau de la Generalitat. I una notícia que hem sabut ara fa ben poca estona, i és que la sala 21 de l'Audiència de Barcelona serà l'encarregada de jutjar el futbolista Dani Alves per l'agressió sexual que hauria comès en una discoteca la nit del 30 de desembre de l'any passat. Ara mateix, la causa està pendent de resolució d'un recurs a la secció tercera de l'Audiència, presentada per la defensa del mateix Alves, però un cop superats aquests tràmits es fixarà ja una data de judici. Dit això, continua la batalla dels taxistes amb l'administració. Aquest matí ha sigut un nou dia de de col·lapse a la ciutat de Barcelona per una nova manifestació del sector que protestava ara per una sanció de 123.000 euros que els va posar Competència. El sindicat Elite Taxi, convocant d'aquesta protesta, ha anunciat que denunciarà el president de l'Agència Catalana de la Competència, Roger Lopatxer, i Susana Grau, que és la directora general d'aquesta entitat.
El sindicat els acusa de tràfic d'influències per intentar acabar amb l'associació de taxistes, ho ha explicat el portaveu Tito Álvarez de les portes de l'agència.
Parte de la movilización que hemos anunciado que se tendrá que ratificar mañana a las 4 de la tarde, acaban de llamar los penalistas de Elite Taxi, que estamos preparando una querella contra Roger Lopatxer y Susana Grau por una posible prevaricación, cohecho y trato de favor, tráfico de influencia. Se han inventado una farsa para cabezar a Elite y tendrán que ir a un juzgado a demostrar que esto no es así, así que vamos a tirar también por la vía penal.
Mig miler de taxistes han ocupat el centre de la capital catalana en una marxa lenta que ha arrencat a les 10 de la plaça d'Espanya i que ha acabat a les portes del Parlament de Catalunya.
I no marxem de la capital catalana perquè els bombers de Barcelona donen per apagat el foc que aquest matí ha cremat en un edifici d'oficines al carrer Aragó, al centre de la ciutat. El foc ha deixat dos ferits lleus i ha obligat a desallotjar els treballadors. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. El foc ha començat al soterrani on hi ha el quadre de llums. De fet, es tractaria d'un foc elèctric, segons fonts de l'Ajuntament. La densa fumera s'ha anat escampant per l'interior de l'edifici, on hi treballen 320 persones. De fet, alguns dels treballadors s'han hagut de confinar les parts altes de l'edifici al terrat i han hagut de ser rescatats pels bombers. La Vanessa i en Javier han explicat a Ràdio Estel com han viscut la sortida de l'edifici.
L'incendi s'ha produït al sòtans, un quadre elèctric del sòtans, s'ha pujat cap a dalt i ens hem assabentat per un veí, sort,
sí.
Perquè no ha sonat l'alarma, sí. No ha sonat res.
Ha vingut un noi d'una altra planta a dir foc, 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 sortiu. I per sort l'escala estava bé i hem pogut sortir bé. Amb el fum, a fora de l'oficina, o sigui, hem obert la porta i era tot negre.
Els bombers han donat el foc per extingit en un primer moment, però les flames han revifat i han tornat a omplir de fumera i d'una forta pudor de plàstic cremat al carrer Aragó. A més, segons Endesa, uns 200 abonats de la zona no tenien llum. Com a curiositat, l'edifici on s'ha produït l'incendi era la seu del desaparegut diari Teleexpress.
Gràcies, Pau. El Departament de Salut ha confirmat un cas de dengue autòcton a Catalunya. Es tracta d'un menor de 4 anys que va ingressar a l'Hospital Sant Joan de Reus.
El cas es va detectar a finals d'agost i després de la investigació epidemiològica pertinent es va considerar que la transmissió havia estat autòctona. El nen va estar ingressat a l'hospital i ara ja ha rebut l'alta. Fins al 7 d'agost s'havien confirmat 27 casos de dengue importats a Catalunya. Durant l'any 2022, la detecció de casos va augmentar gairebé els nivells d'abans de la pandèmia, amb un total de 120 casos confirmats. Tots aquests casos van ser importats d'àrees geogràfiques endèmiques de dengue, un 76% de la regió de les Amèriques.
Marxem fins al Canà, on es recupera a poc a poc la normalitat després de les destrosses que va causar el temporal aquest cap de setmana. Així ho ha confirmat aquest matí a Ràdio Estel l'alcalde del municipi, Joan Roig, que ha demanat solucions urgents per evitar més desgràcies. Entre elles, la possibilitat de desplaçar cases i barrancs que ara hi ha en el curs de l'aigua.
Roig ha respost a la consellera Laura Vilagrà, que ahir es va comprometre a agilitzar les inversions per evitar que això no torni a passar. En aquest sentit, l'alcalde ha confiat que el govern posi fil a l'agulla ràpid i ha explicat que traslladarà a la Generalitat diferents propostes per evitar més desgràcies.
En l'àmbit del circuit d'aigües, si hi ha alguna possibilitat de traslladar els barrancs o fer alguna modificació del circuit d'aigües perquè no baixi pel mig del nucli urbà, per exemple, i en l'àmbit de l'urbanisme, si hi ha alguna possibilitat, si hi ha recursos econòmics per a fer expropiacions, per a traure cases, equipaments que d'alguna forma bloquegin el pas de l'aigua al mar.
El màxim representant local ha explicat que el més afectat han sigut els camins rurals, que s'han deteriorat molt, sobretot després d'haver patit 3 aiguats en només 5 anys. El temporal també ha afectat les finques agrícoles. L'alcalde ha explicat que s'ajudarà els pagesos per arreglar els accessos als camps i que puguin començar a collir la fruita.
I tornem a Barcelona perquè el sindicat de manters de la ciutat ha denunciat que un grup de venedors ambulants ha patit un nou episodi de persecució i humiliació per part dels agents de la Guàrdia Urbana.
En un vídeo que difós a les xarxes socials s'hi pot veure un grup de manters encarant-se agents de la policia barcelonina a l'estació del metro de Plaça Catalunya. El contingut va acompanyat d'un text en què el sindicat critica el model policial del nou consistori. En aquest sentit, retreuen la persecució als manters que busquen sobreviure en una ciutat cada cop més hostil, asseguren. Mitjana. El sindicat també ha remarcat que aquesta activitat comercial no és la voluntat de cap persona, sinó la conseqüència directa d'una llei d'estrangeria injusta que obliga els immigrants a residir a l'Estat 3 anys abans de poder accedir a un permís de feina. Per tot plegat, ha reclamat més polítiques socials.
De fet, sobre això n'ha parlat avui el director, ara fa una estona, el director de la Fundació Arrels, Ferran Busquets, ara fa una estona en una entrevista al programa La Caravana de Ràdio Estel. Des de l'entitat demanen que cal un canvi de paradigma en la societat sobre la percepció que es té de la pobresa.
Bueno, jo crec que el que beneficiaria una societat és veure les situacions de pobresa com un problema, no com una opció, o que sigui, que es mantés, al final estan buscant-se la vida. O sigui, si algú es pensa que algú té el desig de viure fent de manter, algú té el desig de viure dormint al carrer amb falses opcions de llibertat.
Ara són les 2:24. Arrenquem el bloc dels esports parlant del futbol femení. El Barça-Ana Fridolina Rolfo haurà de passar pel quiròfan.
Sí, la sueca té una lesió al menisc del genoll dret i, segons ha comunicat el club, divendres li faran una artroscòpia i després s'informarà de com ha anat aquesta operació. Demà hi haurà el primer entrenament conjunt amb tota la plantilla al complet, però no hi serà Rolfo i la Lliga està prevista que comenci aquest cap de setmana. De fet, diumenge hi ha agendat un Barça-València a les 9 de la nit, però de moment tant la primera jornada com la segona no es disputa perquè no hi ha hagut acord entre la patronal i els sindicats de futbolistes i es manté la convocatòria de vaga a la Lliga Femenina. Ara mateix hi ha en marxa una segona reunió que té com a objectiu arribar a un acord que desbloquegi aquesta convocatòria. La principal demanda de les futbolistes és arribar als 30.000 euros anuals de sou en 3 anys i la Lliga ho veu complicat. Escoltem Amanda Gutiérrez del sindicat FutPro.
El que em fa més por és matemàtiques aplicades a les ciències socials. Aquesta es la que más ponfa para campo.
Cuando vemos la estructura salarial de esta liga, ¿no? Una inversión del gobierno de muchos millones durante 3 años, más 42 millones de activos comerciales, más 35 millones de derechos audiovisuales, y que la conclusión sea que no hay dinero, la verdad es que nos sorprende cuanto menos, ¿no?
D'altra banda, avui a la tarda també hi ha una reunió entre el president del Consell Superior de l'Esport, Víctor Francos, amb el president en funcions de la Federació, Pedro Rocha, per conèixer quins són aquests canvis estructurals que s'aplicaran en la renovació de l'organisme. Pel que sabem fins ara, el seleccionador femení Jorge Vilda podria tenir les hores comptades. Ja s'ha reunit amb Rocha i, de fet, la federació considera que no té sentit que continuï el càrrec, tot i haver guanyat el Mundial i tenir contracte fins l'any que ve, i el seu futur és qüestió de temps. El càrrec de Vilda el podria agafar la segona entrenadora, Montse Tomé.
I encara el futbol femení a la Copa de la Reina Femenina. Aquest migdia s'ha fet el sorteig de la primera eliminatòria.
L'Europa rebrà l'Eibar a casa, l'Espanyol visitarà el camp de l'Osca i les lleidatanes AEM viatjaran fins a Vigo per jugar contra el Cerdoma. Aquests partits es disputaran entre el 12 i el 14 de setembre.
D'altra banda, la selecció espanyola masculina, també de futbol, ha rebutjat la conducta del president de la Federació, Luis Rubiales.
Ho han fet a través d'un comunicat que ha llegit Álvaro Morata en nom de tot l'equip, acompanyat de la resta de capitans.
Queremos lamentar y expresar nuestra solidaridad con las jugadoras que han visto empañado su éxito. Queremos rechazar lo que consideramos unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales, que no ha estado a la altura de la institución que representa. Debe dar un ejemplo en sus conductas tanto dentro como fuera del campo.
Per acabar, Morata ha demanat centrar-se a partir d'ara en el camí per la classificació per l'Eurocopa de l'any que ve. El primer partit d'Espanya és aquest divendres contra Geòrgia.
I a la Lliga de Futbol Masculí, el Villarreal destitueix per sorpresa el seu entrenador, Quique Setién, que no portava ni un any a la banqueta.
No, l'acomiadament s'ha fet després de la quarta jornada de Lliga, moment en què el primer equip ocupa la 15a posició a la classificació. De fet, els groguets només han puntuat 3 punts, perquè només han guanyat un partit i els altres 3 els han perdut. El club ho ha fet oficial a través d'un comunicat on han agraït la feina feta fins ara de Setién. Ara qui agafarà el càrrec és Miguel Ángel Tena, el director de futbol.
I mirem també el que passa a l'Open dels Estats Units de tennis. Carlos Alcaraz jugarà als quarts contra Alexander Zverev.
Sí, ho ha fet després de classificar-se contra l'italià Matteo Arnaldi. Demà s'enfrontarà contra l'alemany perquè ha guanyat a Jannik Sinner. D'altra banda, avui juga Novak Djokovic contra Taylor Fritz cap a 8:15 del vespre.
En hoquei patins, el davanter del Reus Deportiu, Raül Marín, penja els patins després de 20 anys a la màxima categoria estatal.
Marín ha estat 4 vegades bola d'or i és el tercer màxim golejador històric de la Lliga amb 503 gols, però ha tingut un final marcat per les lesions. De fet, la temporada passada ja no va poder disputar cap partit per culpa d'una lesió a l'esquena que li afecta la cama. Marín ha jugat la major part de la seva trajectòria professional al Reus Deportiu i ara serà segon entrenador al costat de Jordi Garcia i coordinador també de la base.
I acabem amb un apunt de waterpolo femení. Avui arrenca la Copa Catalunya amb una eliminatòria doble partit entre el Sant Feliu i el Club Natació Catalunya, una eliminatòria que començarà a les 9 de la nit.
La tornada serà dijous a 3:15. Qui passi s'enfrontarà als quarts contra el Mataró el 9 i 13 de setembre a doble partit.
Estel migdia.
Com sempre, els darrers minuts d'aquest informatiu per a la cultura. Atenció als fans d'Albert Pla, perquè el músic de Sabadell ha anunciat avui que actuarà el 7 d'octubre a la Sala Apolo de Barcelona al costat del seu nou conjunt, el que l'acompanyarà, que es diu La Surprise Band.
Aquesta formació està encapçalada per Diego Cortés a la guitarra flamenca, Judit Ferrés als teclats i samplers, Sara Sambola, Cristina López i Anna Brenes fan els cors i Belén Martí Lluc com a ballarina. Albert Pla i la Surprise Band revisaran, entre d'altres, els èxits de l'àlbum Veintegenarios en Albuquerque, treball de l'artista català que va publicar fa 25 anys. Les entrades per veure el concert ja es poden comprar des de la web d'Albert Pla.
I avui, mira, una última qüestió per acabar, i és que finalment aquest divendres sí que es podrà estrenar a Netflix la sèrie del Cuerpo en Llamas, que narra el crim de la Guàrdia Urbana.
El jutjat de Barcelona no ha admès a tràmit la petició de Rosa Peral, condemnada com a autora del crim, que va demanar d'aturar cautelarment la difusió de la sèrie. La magistrada argumenta que aquest assumpte l'ha de tractar el partit judicial de Vilanova i la Geltrú, on la condemnada vivia abans d'ingressar a presó. Peral ha demanat aquestes mesures cautelars en el marc d'una demanda per dret a l'honor contra la productora i la plataforma Netflix.
Per tant, amb ganes ja de veure aquesta nova sèrie que arriba a la plataforma divendres, dia 8 de setembre. Amb això acabem. Nosaltres tornem demà al punt de les dues. Us deixem a continuació amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Bona tarda.